És de l'atac. Així hem arribat a les 12 i 4 minuts. Vos deixam ara amb l'especial de Nadal. Bon Nadal i bon any.
Més informació a ib3notícies.com. Bones festes. Ara comença Bon Nadal i Bon Any, un programa especial per celebrar les festes de Nadal i el Cap d'Any a IB3 Ràdio. Un temps per fer-nos companyia, compartir inspiració i tradicions i descobrir altres formes de viure Nadal. Amb Mònica Borràs.
Bon dia a tots i benvinguts a aquests especials de dues hores que vos proposa IB3 Ràdio per aquests migdies dels caps de setmana de Nadal i Cap d'Any. Començarem parlant d'història i de tradicions amb l'historiador Gabriel Mallol, que ens proposa repassar avui els orígens de les músiques nadalenques més tradicionals de ses illes, la sibil·la, les caramelles i els pastorells. Continuarem amb una conversa que mantindrà David Oliver amb una persona que coneix molt la història i les experiències dels nins més desafavorits, en aquest cas, d'Etiòpia. I si encara heu de demanar els regals al Pare Noel, el nostre company Miquel Jung, que ens suggerirà algunes bones lectures també per regalar. I a la següent hora vos parlarem també de menús fàcils i de ràpida preparació amb la farmacèutica especialista en nutrició Fanny Pons. I veurem també de la mà de la nostra companya Francesca Mas com es celebra el Nadal a altres països a través de persones estrangeres que viuen a les nostres illes. I per acabar, sabrem com celebrem els dies especials de Nadal, aquests dinars i sopars amb família. Tot això des d'ara i durant dues hores a IB3 Ràdio.
Bon Nadal i bon any. Un Nadal de cine a IB3 Ràdio, amb Mònica Borràs. Bon Nadal i bon any. Nadal amb història, en Gabriel Mayor. A IB3 Ràdio.
I el nostre primer convidat és avui en Gabriel Mallol, que és historiador i que avui ens proposa una conversa ben interessant en una data com avui, que a més donarà temps també a molta de gent a participar en viu i en directe del que explicarem. Gabriel, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
I avui parlarem de la sibil·la, també de les caramelles i dels pastorells, que serien les tres vessants o les tres vertients, les tres variants, volien dir, de les nadales que tenim a les nostres illes. Però, Gabriel, què són les nadales?
Les nadales són les cançons que fan referència en el cicle de Nadal. Algunes són de gran tradició, dècades o centenars d'anys, i d'altres són de creació més recent i que ho deixen d'un gran èxit. Poden ser d'autònim o d'un autor conegut. Per exemple, les nadales en català més famoses, que per quan els anomenen tothom ja sabrà quines són, serien el 25 de desembre, les 12 van tocant, o el desembre congelat. A un nivell internacional, fa pocs dies es va saber un canvi que va en el rànquing de nadales en anglès, que Rocking Around the Tree, the Christmas Tree, de Brenda Lee, havia desbancat I Want for Christmas is You, de Mariah Carey, com la nadala més escoltada.
I d'això sí que és una notícia, perquè aquesta de la Mariah Carey, no vagi, si l'escoltam, i molt, la de Wham, efectivament, hi ha nadales que són típiques. Però i a ses illes, quines hi ha així de més típiques?
Com a cançó de Nadal, la més coneguda, per exemple, Mallorca i a Menorca, seria Escàndol de Sibil·la.
Clar.
Que s'interpreta durant la celebració religiosa de matines, dia 24 de desembre, a les esglésies. Forma part d'aquesta celebració religiosa. Consisteix en que un nen o una nina, o una cantant dona, interpreten una peça musical sobre el judici final, un tema que apareix poc nadalenc.
Sí, molt apocalíptica. Sí, després ho contaràs.
Sí, i ho fan abillats amb una túnica d'un vestiment especial, una capa, un casquet o capell i una espasa. És important aquesta qüestió de l'espasa.
Per què és important l'espasa?
Perquè, a part de l'autoritat que dona la Sibil·la com a endevinadora, també fa un acte antigament de tallar un cordill on hi havia neules, que eren neules de veres, eren comestibles, i així els assistents, sobretot infants i no tant infants, que hi havia la celebració de matines, se les menjaven i això creava un cert rebombori.
Idò, hi ha molta tradició a les illes d'anar a matines, i si t'assembla, Gabriel, escoltaran també algunes opinions d'oients, també de companys de feina, als quals els hi han demanat si tenen aquesta tradició o afició d'anar a matines, i en primer lloc escoltarem a Patty Branson, que és una lota de Menorca, i també escoltarem una altra persona, en aquest cas de Mallorca, que també mos explica la seva tradició.
Sempre m'hagués agradat anar a la Sibil·la, però la veritat és que, si te son sincera, no he anat mai. Por això, por bé, no he pogut anar mai. Per tant, no te puc dir. Però, bueno, saps que la música per jo és importantíssima. M'encanta anar de concerts, però en aquesta ocasió no.
Ja fa uns anys que me crida bastant l'atenció a l'escàndol de la Sibil·la. Ja de petit ho veia a matines i me cridava bastant l'atenció, però ja fa uns anys que ho he posat més en valor per el que té d'històric i un poc per l'emotiu intens que és aquest cant. Però normalment els darrers anys no hi he pogut anar per tema de preparació de sopar de la nit de Nadal, però m'agradaria enguany intentar arribar-hi i poder-ho gaudir.
Idò, eren Joan Lluís, també, qui escoltàvem ara, més de Napati. Tradició, supos que tu mateix, Gabriel, també hi vas a matines.
Sí, intent anar-hi cada any.
I a on? Canvies de lloc? O...
No, generalment som fidel a Montuïri, jo som d'allà, i normalment vaig escoltar la Sibil·la d'allà.
Molt bé, i d'ara, si vols, podem parlar un poc de l'origen d'aquest cant, que només se conserva a alguns llocs, a més de ses illes.
Tradicionalment s'ha conservat a Mallorca i a la ciutat de Cerdanya, que és l'Alguer, però en els darrers anys s'ha anat expandint a altres indrets, ja sigui a Menorca, ja sigui a Catalunya. L'origen, òbviament, és un origen religiós, forma part de la celebració de podem dir, la missa, i seria una peça litúrgica anomenada la processó dels poetes, en què apareixen alguns profetes, la processó dels profetes del Antic Testament. Hi ha altres personatges, com per exemple la Sibil·la d'Eritrea. Hem de recordar que les Sibil·les eren unes dones endevinadores molt populars al món antic, i amb el temps aquesta processó dels profetes es va perdre en el seu conjunt, però es va mantenir el cant de la Sibil·la per la seva popularitat.
Tal vegada les illes, pel fet de ser illes, en aquest cas a Mallorca, també va romandre com amb una espècie de limbo, no?
És així, és fet insular sempre, a vegades hi ha alguns atavismes, algunes coses que queden més arrelades. Per exemple, a la Consueta, que és un document que m'ho diu com se fan les celebracions de la Seu de Mallorca del 1511, aquesta peça ja m'ho diu que s'interpreta des de gairebé la conquesta del 1229. Amb els temps va adquirir gran popularitat per dues coses. Primer, perquè toca la qüestió del judici final, aquest moment en què s'acabarà el món, segons les creences cristianes, que justament se celebrava la nit de Nadal, que és la primera venguda de Jesús, i el que faria la Sibil·la seria anunciar el que passaria a la segona venguda, que seria l'apocalipsi. I la segona possibilitat perquè fos tan popular aquest cant, és més divertida, ja l'han comentada, és aquesta sèrie de tradicions que envolten aquest cant, com per exemple que aquesta espasa que branda sempre s'intèrpret de la Sibil·la, antigament tallades el cordell on hi havia aguantades unes neules comestibles i que en caure en terra eren devorades per infants i per no tant infants.
Devorades, sona un poc salvatge, però bé.
Sembla que eren en terra i se'ls menjaven ja directament des del trispol.
I de pintura passaven gana o és una mostra d'aquest temps de fam que han viscut a Mallorca o a les illes?
Sí, a més, forma part d'una tradició que és, durant les festes se permeten unes coses que durant la resta de l'any no se permeten. És el que s'anomena els risos natalis, és a dir, riure per Nadal, seria la traducció, i és tota una, diguem-ne, permissivitat que durant els dies de festa se permet i durant la resta de l'any no se permetria.
Idò, parlem avui d'aquestes músiques, ses Nadales, ses músiques típiques de Nadal, de ses illes. Si t'assembla, Gabriel, anem a escoltar un fragment d'una de les sibil·les, de les moltes que se canten a Mallorca, en una d'aquestes versions.
Per Nadal, regala història amb Gabriel Mayol, a IB3 Ràdio.
Idò, les anem escoltant també de fons i seguim parlant amb en Gabriel sobre aquesta història de la Sibil·la. Ja hem parlat que parla de l'apocalipsi. Per què justament se va agafar aquesta tradició de cantar sobre aquest tema en el dia de Nadal? Clar, perquè era la segona venguda de Jesús,
exacte,
com has explicat.
Exacte. I tot aquest enrenou que se formava a l'entorn de la Sibil·la i anunciant tots aquests desastres que el text va anomenant, va fer que des de les instàncies eclesiàstiques més altes s'intentés prohibir. Almenys de dues ocasions documentades, una final del segle XVI i l'altra mitjan segle XVII, en què la Sibil·la es va considerar poc adequada per a una celebració religiosa i se va intentar prohibir. Així tot, la popularitat, és a dir, el poble demanava aquest número musical per la celebració de matines, i per això des de 1692 se va tornar a reintroduir i ja s'ha permès la seva interpretació fins a l'actualitat.
Idò, són curiositats, com han sentit en Gabriel és de Montuïri, allà se canta una versió diferent, quin matisos tenen de diferents ses unes de ses altres?
Mirau, seguint el professor i investigador, sobretot d'aquest tema, Francesc Vicenç, podríem establir tres grans versions o grup de versions que s'interpreten durant la nit de Nadal a matines a Mallorca de la Sibil·la. S'ha comentat aquesta, que s'interpreta a Montuïri, que seria la mateixa que s'interpreta en el Santuari de Lluc. Seria, a la vegada, també s'interpretaria Binissalem, Campanet, Inca i Pollença. Seria la versió més florida, més melangiosa i amb més presència d'elements que podien dir reguinyols. La més estesa i la més popular, que tant a les parròquies de Palma com a la part forana, seria aquella que s'investiga el músic de principis del segle XX, Antoni Noguera, anomenat de Manacor, tot i que és molt més estesa. Seria la variant més formal i amb una versió, diguem-ne, més plana respecte a les altres. I, com a curiositat, la tercera versió seria la de Campos i Falanich, que no són iguals, però sí que tenen molts elements en comú. Per exemple, la de Falanich té com a característica que no s'interromp l'acompanyament musical. Normalment, la resta, quan canta la Sibil·la, l'orgue no sona. En aquest cas, la de Falanich sí que sonaria durant tot el temps, combinant interludis entre estrofa i aquest acompanyament.
Que interessant, eh? Quines, fins i tot dins la mateixa illa, aquests matisos d'una localitat a una altra. Clar, ara pràcticament s'ajunta un poble amb el següent, però abans estaven en fora,
sí,
relativament, no?
Cada versió era diferent. En coneixen d'altres, per exemple, sembla que n'hi havia una més antiga de Petra, alguna recollida per l'Arxiduc Lluís Salvador, que tampoc no queda clar en quin poble se fa o actualment se fa, i tot plegat, aquesta riquesa de patrimoni musical que existeix i que se donava molt poques bandes de part de Mallorca, va ser reconegut l'any 2003 com a patrimoni de l'humanitat per part de l'UNESCO, patrimoni immaterial.
Idò, sobre Nadales i Sibil·les, anem a escoltar ara també unes declaracions, unes opinions, en aquest cas d'un oient i també del nostre company Xavi Oliver, que actualment el podeu escoltar també en el programa Tentol.
Y a mí me encanta la Misa del Gallo en la catedral con el canto de Sibila, que intentamos no perderlo nunca. O sea, después de la cena en casa, pues ir a la seu.
La vostra tradició que més m'agrada és el dia de matines, la nit de Nadal, abans de sopar. Clar, antigament se feia a les 12 de la nit, ara se fa abans de sopar perquè la gent tingui temps i pugui cedir espais a tot. Mos agrada molt, mos agrada molt. I sempre, des de petits ja hem anat jo, mon germà, mon pare i la meva predina i mon predí, que el cel sia, ja no és, i continuem anant. Es troba que està molt i molt bé cedir un espai en aquests moments que està bé ser un espai en aquests moments, bàsicament. Un moment solemne que mos agrada, que mos agrada ser-hi.
Idò, moltes gràcies també per aquestes opinions. Idò, un moment solemne, especial, molt emotiu per ses famílies, també especialment quan falta algú de sa família que tenia també aquesta tradició d'anar amb nosaltres. Podríem parlar també, bé, has dit, Gabriel, que això se mantén a Mallorca, a qualsevol altra illa, hi ha alguna versió de la Sibil·la?
Se sap que a Menorca hi ha referències, però, per exemple, a les Illes Pitiuses, a Eivissa i Formentera, hi ha una expressió de Nadal molt genuïna, com, per exemple, són les caramelles de Nadal.
Idò, anem a escoltar com sonen aquestes caramelles de Nadal, típiques eivissenques, i després en seguim parlant.
Soy principal. Tal qui em vol, ieieieu, sangoi, si pal de natilla, de ieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieieie
D'aquestes caramelles és molt típic això que just acabem d'escoltar, Gabriela. Lleisme, o com se diu això?
Sí, aquesta tonada de les caramelles, si algú no l'escolta mai, no l'ha escoltada, té aquest aire tan genuí, tan antic, i consta de dues parts. La primera seria el cobleig, o tonada pròpiament dita, que és quan se diu el test, aquesta lletra versificada, que explica el goig de la Mare de Déu al naixement de Jesús, en versos de 5 síl·labes, dividits en 7 estrofes anomenades caramelles. Després ve la part del goig i finalment la cloenda, anomenada oferiment, que seria una espècie de felicitació a Nadal. Però aquesta part que tu dets, més característica, és molt típica del cant d'Eivissa i Formentera, és el cant, és el redoblat, consistent amb una repetició ràpida i tremolosa d'aquesta articulació en el final d'alguns versos.
I de mira't, no sé per què me recorda suc, també seu, que són maneres pròpies també d'expressar-se i també molt interessants dins una petita illa. I si t'assembla, anem a escoltar també una altra versió, que seria una Nadala menorquina típica. I anem a escoltar un poc.
Jo som el pastor més gros, qui ven per entre ses murtes, en ses faldes curtes, curtes, i els mostatges plens de ros.
Toca timbal, toca pasqual, toca regina, tots són festes,
i hem escoltat un fragment també d'una d'aquestes típiques, bé, de la Nadala menorquina, de la qual mos parlava en Gabriel Mallol, que és historiador que mos acompanya en aquest programa especial, que tornarà també el dia 31, el dia de Cap d'Any, i aquesta versió que sentíem era justament d'uns mallorquins, dels Cap Pela.
Sí, aquesta Nadala menorquina ens serveix per explicar l'origen de les Nadales, que són aquestes representacions teatrals populars que se feien també la nit de matines. Per exemple, a Menorca i altres indrets són molt coneguts els pastorells, que es representen això, aquests pastors que l'àngel els anuncia que han nascut Jesús i que han d'anar a adorar-lo. És interessant perquè aquesta Nadala és de les poques que poden resseguir el seu origen des de, com a peça teatral, perquè parla d'aquests pastors que van adorar Jesús, i en el cas de Menorca tindrien dos exemples d'obres de teatre d'anònimes del segle XVIII, com són la comèdia dels pastorells, que el mateix nom indica, i la representació de la nativitat del fill de Déu en el portal de Betlem. Aquestes obres de teatre, especialment els pastorells, solien tenir un contingut burlesc, satíric, en diàlegs i intrigues entre els pastors. El més interessant és que aquests entremesos teatrals també es cantaven, i aquí tenim l'origen de les Nadales, els villancicos, etcètera. Tot ve d'aquest cicle de teatre de Nadal, com també altres, pot ser l'adoració dels Reis i altres.
Que bé, Gabriel, i t'agraïm moltíssim que hagis vengut avui al programa a parlar-nos una miqueta d'aquestes tradicions. Justament la nit de matines, de matinet serà demà, així que tothom ara pot mirar un poc en el seu redol l'horari, perquè hi ha horaris diferents, però sí que d'aquesta manera podem estar també ben a prop de les nostres tradicions, en aquest cas el cant de la Sibil·la, especialment a Mallorca, i també aquestes celebracions de matines que se faran també a la resta de les illes, a Menorca, Eivissa i a Formentera, cada una en les seves particularitats. Gabriel, moltes gràcies i que passis demà una bona nit de Nadal.
Moltes gràcies, molt d'anys per tothom.
Molt d'anys, i bé, mos tornem a escoltar per Cap d'Any. Gràcies, adéu.
Adéu.
Toca timbal, toca pasqual, toca regina, tots en fets.
Ràdio és entreteniment.
Un altre Nadal, un altre Font de Misteris. Ens endinsarem en l'altra cara del bon desús estranya i sorprenent, i en curiositats i tradicions d'aquestes festes. Dissabte a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio.
Bon Nadal i bon any. Unes festes de pel·lícula. A IB3 Ràdio, amb Mònica Borràs.
I doncs David Oliver ens proposa avui una entrevista amb un home que en sap molt de nines i de nins. Aviat el vos presentarà, però ja vos podem avançar que és algú que ha viatjat molt per ajudar els infants que pitjor ho passen, els més desafavorits. I ara conta la seva experiència en un llibre que es diu Etiopia atrapada entre siglos. És una entrevista amb muntatge de Bernat Nadal.
A bon Nadal i bon any, el reportatge d'autor, amb David Oliver.
Bon dia, David.
Bon dia, Mònica. Avui parlarem molt d'infants, segurament els més protagonistes d'aquestes festes i ho farem desitjant que tots els nins i nines del món puguin ser feliços, tenir salut, seguretat, futur. Avui entendreu de què estan parlant quan ens va narrar la seva història la persona que és aquí a l'estudi, ara us la presentaré. Estan parlant d'un home pediatre, oficialment jubilat, però que no atura, i que en un llibre explica coses com aquesta.
Cuando estábamos por la carretera me pasó algo curioso, porque en algunas zonas me parecía estar en mi tierra natal, pero hace más de 50 años. Cuando éramos niños, íbamos en el coche de mi padre a la costa ecuatoriana a visitar a la familia de mi madre y pasábamos por pequeños poblados que eran muy similares a algunos de los que hemos pasado por aquí. Pobres, con calles de tierra sin aceras, llenas de vendedores ambulantes y de polvo, que incluso cubría la comida que vendían. Los niños, igual que aquí en Etiopía, jugaban por las calles corriendo, casi siempre sin zapatos, con las camisetas en harapos o sin ellas, pero siempre riéndose y metiéndose unos con otros. Era muy divertido porque cuando nos veían, venían todos gritando a tocarnos, igual que aquí. Ahora, ya en Ecuador es todo diferente. Fue emocionante regresar de golpe a mi niñez.
El llibre es diu Etiopía atrapada entre siglos, sentimientos de un cooperante. I és a punt de sortir. Autor, Tito Hidalgo. Tito, bon dia, com estàs?
Bon dia, David. Bon dia, encantado. Estar aquí, gràcies.
Tito, què has trobat, en què t'has retrobat de la teva infantesa a Etiòpia?
Bueno, es curiosísimo, porque este fue mi primer sentimiento cuando regresé a Etiopía, digo, cuando fui, llegué a Etiopía, regresé a mi infancia y me parecía estar viendo los poblados que tú has narrado, los poblados, la gente, los niños corriendo, la gente jugando, los niños jugando en harapos con las camisetas o sin ellas, sin zapatos. Y es que me estaba regresando por lo menos 50 años o más a mi infancia. Y es gracioso, por eso siempre digo, ¿no? Regreso un siglo cuando voy por ahí.
Clar, perquè, Tito, aquí mos parles de la teva arribada a Etiòpia, però quantes vegades hi has anat? Ja?
Pues no lo sé, no conta, es que no he contabilizado, pero muchas, 8 o 10,
sí.
más veces, ¿no? Lo que el tiempo es diferente, a veces voy 15 días, a veces voy un mes, a veces voy 2 meses, 2 meses y medio, y entonces esto es tal. Pero no las contabilizo. Siento la emoción cuando voy, cuando tengo que prepararme para ir, pero no cuento las veces. Para mí es como regresar a mi casa también. Voy mucho a Ecuador y no contabilizo cuántas veces.
¿Cuántas vegades? Sí. De tota manera, no sempre les coses estan igual. Ara tornes a un moment complicat, ja sé que era una altra vegada, etc. I aquesta vegada, quan hi vares anar, quan expliques que per primera vegada arribes a Etiòpia, què estava passant? Era un moment complicat?
Era muy complicado. Había una sequía muy importante. Y es durísimo. O sea, mi bautizo, puedo decirlo así, en Etiòpia fue muy complicado. Porque había una sequía, me parece que eran de 7 años que llevaban en sequía. Entonces todo estaba muerto, no había vegetación. Era dolorosísimo cruzarte con las vacas, fíjate. Cruzarte con una vaca no es doloroso nunca. Pero es que a esta vaca le podías contar las costillas. Y bueno, y así estaba la gente, las carreteras estaban inundadas de carretas de los niños que iban a coger agua y que tú veías dónde las cogían. Las cogían en charcos, que los veías negros. Y luego, pues, la cantidad de enfermedades, que eso que nos encontrábamos en los hospitales o en los centros de salud que íbamos, en las poblaciones, y la gente que se moría. Sí. O sea, fue muy duro, muy triste ver ese bautizo mío en Etiopía.
Continuarem amb aquest llibre, qualque espipallada d'aquest llibre, coses que mos hi conten, Tito.
Trabajar esos días con Jonas fue muy enriquecedor para mí y desde luego una rápida inmersión en una forma de hacer medicina donde prima el conocimiento, la preparación científica del médico, el correcto uso del fonendo para auscultar, las manos para explorar, la vista para reconocer detalles y hasta el olfato para oler algunas características. Aquí no tenemos ninguna analítica sofisticada o ecografía o TAC o resonancia magnética para ayudarnos, me decía Jonas. Todo se basa en nuestros conocimientos y experiencia. Era una forma de trabajar en un hospital a la que yo no estaba acostumbrado. En realidad, era una medicina de urgencia ante casos graves de malaria, infecciones respiratorias, gastroenteritis, tuberculosis, infecciones de todo tipo, incluidas las previsibles por vacunación como sarampión, parotiditis, tosferina. Tito, a quin decorat, a quin espai mos situa aquest fragment i, sobretot, de quina forma de fer medicina mos parla, que és diferent a la que seria habitual aquí?
Sí, totalmente. Bueno, aquí nos estamos habituando a que prácticamente el paciente no lo reconocemos porque tenemos una ayuda increíble, ¿no? O sea, tú viene tosiendo y ya le puedes pedir un TAC o una radiografía o tal, ¿no? En los niños es más diferente, todos los pediatras auscultamos, pero en mucha medicina pues no se hace. Entonces es una medicina que es que yo aconsejo a los residentes cuando hablo con ellos. Les digo, deberíais ir a Etiopía porque es cuando realmente aprendéis cómo diagnosticar con lo que sabéis únicamente y con vuestras manos, con vuestros ojos, con vuestras orejas para sentir todo. Y así llegáis a un diagnóstico. No necesitáis una analítica sofisticada ni el resto de aparataje. Y ahora peor, con una inteligencia artificial, pues no sé cómo va a ir todo esto, pero todos los que somos médicos y más los médicos vocacionales, bueno, que en realidad son casi todos, pues usamos estas armas que son las nuestras armas, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros oídos, todo esto para llegar a un diagnóstico y nuestros conocimientos, ¿no?
Claro, o sea, un entorn així te posa una miqueta a prova, ¿no?
Bastante, sí, sí. Y de hecho yo cuando me he encontrado con residentes de grandes hospitales de aquí de España, que van allí, pues primero se quedan sorprendidos. Después protestan y luego se acostumbran y terminan yéndose como siempre sonrientes, satisfechos de haberse encontrado ellos mismos con sus conocimientos y con sus formas de hacer una medicina primaria.
Quina és la magnitud del problema? Estan parlant de moltíssima de població afectada per aquesta situació, sobretot infants?
Sí. Claro, claro. El sistema sanitario en Etiopía es muy pobre, en la Etiopía rural sobre todo, ¿no? Porque quitemos de un lado a Addis Abeba, ¿no? Pero en la Etiopía rural es muy pobre, carente de médicos. Médicos no hay prácticamente, la atención la hacen los enfermeros o enfermeras. Y en sitios, los dispensarios también, que están en sitios que a veces son de muy difícil acceso, porque las carreteras, por falta de mantenimiento, se han ido borrando y tienen que llegar a través del monte, de la selva, la sabana, en fin. Y se hace muy difícil. Entonces, el entorno sanitario es muy, muy duro. Incluso la vacunación, que todos tienen presente cuando hay campaña de vacunación, los padres llevan a sus hijos y tal, pero eso, cuando pueden acceder a los hospitales, a los centros de salud, a los dispensarios, cuando pueden, van allí. Y cuando saben que hay vacunación, porque muchas veces no acuden a los dispensarios porque saben que no hay nada. Yo he tenido que dejar hasta el termómetro que llevaba, he tenido que dejar en dispensarios porque no tenían absolutamente nada, ¿no? Y entonces, claro, eso crea un entorno muy complicado, ¿no? Lleno de enfermedades y de muerte, claro. Y esto, claro, es una alerta, ¿no? Para todo.
Vos he de comentar que una imatge que tinc gravada, no?, a sa memòria, és quan érem precisament a Ropi, acompanyant, llevant en marxa, en qui habitualment viatja en Tito Hidalgo a Etiòpia, a un moment donat, passejant per allà el vaig veure a una sala que me va dir, això és la sala de desnutrició, no? I va ser la primera vegada que vaig veure el que és això que ara expliques aquí, no?
Sí,
aquests infants que ja estan en una fase, sí, en què per deixar de menjar entren en aquesta mirada perduda i tal, no? Clar, enfrontar-se en això és dur, perquè clar, estan parlant d'un tema de nutrició, d'una cosa bàsica que no hi ha.
Sí. Es claro, yo durante mi formación en mi pediátrico y mi trabajo como pediatra, solo una vez tuve a un niño entre mis manos con desnutrición, pero era debido a una enfermedad que en aquel momento no se sabía bien cómo era. Y este niño se iba quedando desnutrido por su enfermedad. Era una intolerancia al gluten, fíjate que ahora está tan bien visto, pero cuando yo estudiaba pediatría, pues todavía no se sabía bien, ¿no? Bueno, pues resulta que las malnutriciones van entrando en los niños por esta falta de apetito. El primer signo, y yo les digo a los padres, ¿no? Y les decía a mis padres de mi consultorio, cuando el niño deja de comer de pronto, es porque algo ya no va bien. Y entonces, pues, hay que estar alerta, ¿no? Ver cuál es la manifestación de la enfermedad que va a tener, ¿no? Sea fiebre, ya sea tos, o sea, cualquier signo que te demuestre que el niño está pasando una enfermedad. Y entonces, pues, el niño deja de comer, ¿no? Y hay que estar alerta con este primer síntoma, ¿no? Pues en Etiopía sucede que la mayoría de enfermedades van pasando, ¿no? No hay ni un solo niño que te llegue con los simples mocos que aquí vemos, ¿no? Porque aquí tienen dos mocos y ya van a acudir al pediatra y puede estar bien. Pero allí no, ya no son mocos, ya son toses, ya son bronquitis y ya vienen con una neumonía grave. Y entonces, bueno, cuando no se curan eso, la falta de apetito va causando la malnutrición, el mal estado general del niño y poniéndose cada vez peor. En Etiopía pasa eso. Y en la época en que fue mi primera vez, sucedía que aparte de la malnutrición por enfermedad que podía tener el niño, había la malnutrición por hambre, porque no había alimentación. Entonces las madres mismo, que son las que dan el pecho al niño hasta los 3 años más o menos, pues no tenían comida y ellas mismas se iban quedando en la nada, en huesos, en tal.
Pero no podían alletar, ¿no?
No podían exactamente dar de comer a sus niños. Y estos niños entraban en malnutrición por no tener comida, igual que sus madres. Pues es duro. Ya lo pudiste comprobar cuando está un niño en malnutrición. Qué triste es ver esto, ¿eh? Realmente en mis viajes a Etiopía se realza mi sentimiento de dolor al ver a un niño enfermo, ¿no?
Claro.
O muy enfermo. En una ocasión me dijeron que el llanto de un niño no me trastocaba.
Ya.
Ni de 1000 niños rabiosos. Pero el de un solo niño llorando por dolor, esto me trastoca mucho.
Te trastoca, clar. I hem estat parlant de situacions que remeten a hospitals, però ara canviarem de decorat. En el llibre expliques que més endavant aneu també cap al sud a veure els Mursi, per exemple. És un poble que el situaríem dins... sí, la zona allà on els vàrem veure nosaltres era la zona sud...
cerca de Kenya.
Sud-oest. Sí.
Per ubicar-nos més cerca de Kenya.
Sí, a prop de Kenya, efectivament. I mireu, aquesta és una conversa que vàrem tenir en una de les ocasions en què vàrem ser a un poblat Mursi.
El niño ha venido porque tiene unas lesiones en la cabeza y en la piel. Entonces, en la cabeza le hemos hecho una limpieza por todo el cuerpo incluso, y hemos descubierto que después de todo el polvo y tierra que lleva encima, pues tiene unas lesiones de hongos en la cabeza, como la mayoría. Y
como este niño que tenemos al lado.
También tenemos otro niño de las mismas características, y además con unas lesiones de eczema atópico por el cuerpo.
¿Y qué tratamiento les puedes hacer?
Bueno, para esto, lo de la tiña, les damos unas cremas antifúngicas, y para el eczema con vaselina normalmente se pone, pero les vamos a poner una cremita para calmar el dolor, el picor y bueno.
Potser heu vist imatges del Mursi, són aquella tribu que sovint les dones duen uns plats, llavi inferior i orelles, són plates de fang, i són persones que viuen en cabana, són pastors, sense aigua o corrent, sense electricitat. I Tito, en aquest context, els infants tenen millor o pitjor salut que els que has vist a ciutats?
És curiós. Es curioso, están mejor. Yo les encontré, de hecho, en las tribus, los años que llevo yendo, todavía no me he encontrado niños malnutridos.
Es curiosísimo.
Sí. No, es que en los propios Mursis se buscan su alimentación. Es una tribu que están bien alimentada, igual que los Hammers. Tienen sus sembrados, tienen sus vacas, sus cabras, entonces tienen leche, tienen carne, tienen verduras. Y tienen una buena alimentación, ¿no? El agua las cogen de ríos, porque ellos siempre van buscando ríos o zonas que tengan agua para ubicar sus campamentos. Muchas veces son nómadas. Y entonces, pues, están bien. O sea, luego tienen sus enfermedades, claro, sus neumonías y tal.
Temas de piel, pero, ¿no?
Y las de piel, claro. Sí. Y las de piel, bueno, extraer piedras y espinas y cosas de los pies de los niños es un trabajazo, ¿eh? Uh-huh. Porque ahí están a lo mejor piedras que llevan incrustadas pues meses, ¿no? Y bueno,
claro, entonces... Claro. Sí, curiosíssim, molt interessant, i tot això simplement és una convidada en aquesta finestra que han començat a obrir, que mos explica en Tito en el seu llibre, i d'obrir-la del tot, penetrar amb aquest test, que mos has de dir com i quan el podrem llegir, aquell llibre.
Bueno, si fuera cuestión mía te diría que mañana, pero bueno, está mi libro en correcciones, en maquetación, en elaboración de la portada, en la contraportada, etcétera, pero pienso que en poco tiempo. A mí me hubiera hecho ilusión regalarles este libro a mis nietos en Navidades, pero creo que no llegaré.
Bueno, de totes formes, quedau-vos amb el títol, eh? Etiopia atrapada entre siglos, Tito Hidalgo Salazar. Anirem informant.
Eso, sí, desde luego que sí. Sí, porque es lo que... yo diré personalmente en mi libro, porque este será una de las sorpresas que encuentren, que yo personalmente apareceré diciendo que me encantaría tener algún cooperante o una persona solidaria más también.
Claro que sí.
Y hay muchos, hay muchísimos. Pero siempre, si gano con este libro uno, pues ya me siento muy satisfecho.
Claro que sí. Y Tito Hidalgo, bon Nadal.
Igualmente, felices fiestas, ¿eh?
Que vagi molt bé.
IB3 Ràdio és participació. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. I tu, què li demanes al Pare Noel? Amb Miquel Jung. Idees per a regalar. A Bon Nadal i Bon Any.
a IB3 Ràdio.
I l'acompanyem en aquestes hores en Miquel Jun, que ha anat a una llibreria per recomanar-nos alguns llibres com a idees per regalar. Ja sabeu que sempre és un encert regalar cultura. Anem a escoltar el que ens proposen des d'una cèntrica llibreria de Palma.
Bon Nadal i bon any amb Miquel Junc, a IB3 Ràdio.
Bon dia, Miquel.
Bon dia, Mònica. Nadal és moment de regals i hi ha gent com jo a qui ens costa triar quins presents hem de fer en els nostres amics i familiars i moltes vegades un llibre en pot ser la solució. Per això, avui m'he apropat a la històrica llibreria Quart Creixent de Palma perquè molt resumeixin com ha anat enguany, quins han estat llibres més venuts i també ens facin unes quantes recomanacions de diferents temàtiques per donar-nos idees per encomanar regals, el Pare Noel i els Reis d'Orient, aquests regals de darrera hora, perquè ja queda poca. T'enxerram amb Miquela Serra, gerent d'aquesta llibreria Quart Creixent. Bon dia.
Bon dia a tots. Jo sempre dic que per Nadal un llibre és un bon regal.
Sí, sí, totalment d'acord, jo.
I tot l'any també, però per aquestes dates també.
Com ha anat aquest any? Hi ha hagut bones vendes, molt de clients?
Sí, ha estat un any bo, sobretot en les activitats que hem fet fora de les llibreries. Tots els llibreters han coincidit en el mateix. Per exemple, va ser un Sant Jordi espectacular, que crec que no sé si en tornaran a tenir cap. Tots se'n van dir el mateix, perquè va caure en diumenge i va ser molt bo. La Fira del Llibre va anar molt bé, la Setmana Llibre en Català també, i a les llibreries, més o manco, normal, com sempre. Vull dir, els clients van venguent, són èpoques difícils, és vera que la venda per internet mos afecta molt, sobretot a les petites llibreries, però bé, anem fent.
Podeu dir que aneu resistint encara en aquestes vendes per internet i ara supos que aquest Nadal, amb aquesta encesa de llums de fa una setmana, ha incrementat un poquet la gent que ha anat venint a les tendes, no?
Sí, 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 se nota la gent dels pobles que li costa més venir a Palma, perquè ho dic perquè els clients mos ho diuen, però que clar, que venen a lo millor per fer unes compres especials de Nadal o venen per veure llums i passen per la llibreria. I sí, clar, aquest dia la gent està preparant regals.
I quins llibres venen a comanar per al Pare Noel i per als Reis aquests dies d'abans de Nadal? Quins llibres són més venuts d'ara, d'aquesta època?
Sobretot lo infantil, pensant que el Pare Noel i els Reis durà molt de llibres pels nins, i sempre les quatre novetats darrere són les que més se venen. Però sempre se ven un pot de tot, perquè, clar, hi ha regals per tots els gusts, i se pot vendre, sobretot, narrativa, diguem, pels adults, un pot de cuina, poesia manco, però, clar, depèn del gust, se ven un pot de tot.
Ara, d'aquí una estona, xerrarem d'aquestes recomanacions que ens podeu fer des d'aquesta botiga, però primer me faria ganes saber quins llibres són els que més heu venut durant l'any, si se pot dir, si teniu un pot de recompte.
És que títol durant l'any, jo que vol que te digui, no el record ara mateix. Te podria xerrar, potser, de qualque autor. Sobretot els autors, jo que sé, Sebastià Alsamora és un que a més ha tret llibres no fa molt i s'ha venut bastant bé. I hem de tenir en compte les presentacions que han fet per Antoni Pons, que n'han fet Pol, jo, tots aquests autors, perquè clar, un títol de tot l'any, ara mateix no sé si te'n destacaria cap.
Però bé, aquesta és una llibreria completament en català. I també veiem que agafen força els autors mallorquins, no?
Sí, sí, sí. Lo que és vera que ara se tradueix molt d'altres llengües, no des castellà, però les traduccions són molt importants, però sempre el que més se ven és l'autor mallorquí i català, o sigui, el llibre escrit directament en català.
Supos que, com comentaves, també fer presentacions de llibres, xerrades, conferències, ajuda també a que comprin aquestes obres, no?
Això ajuda molt a les llibreries del dia a dia, perquè les llibreries no només són ventes de llibres, sinó som com a petits llocs culturals, i no mos queda més remei que per subsistir i aguantar hem d'anar fent activitats, contes infantils, o sigui, contes, presentacions, club de lectura, un pot de tot.
En teniu algunes de preparades per aquestes festes de Nadal?
Sí. No, per les festes no, perdona. Ja per gener. No, les festes ja mos basten sotruir que tenim. No, ja dins el gener, dins l'any 2024.
Ja les anunciarem, idò, per la gran vida. Ara anem a recomanar alguns llibres per a aquells que encara hem de triar, perquè jo m'incloc, hem de triar els regals de darrera hora. Com que teniu un bon espai dedicat a la literatura infantil, podríem començar per aquí. Què recomaneu per als més petits?
Mira, per als més petits n'hi ha moltíssims, eh? És difícil decidir per un, però, per exemple, recomanaria el de Sibilda, ja que és una cosa molt, molt nostra i que crec que tots els nins l'han de conèixer, perquè, a més, és un bon conte il·lustrat. I després recomanaria un altre completament diferent que es diu Ens trentem bé. És d'Ana Lucía Serrano i xerra de, per als nins entendre que tots som diferents en el món i tots som igual i tots mos hem d'entendre bé.
Després també, però és que són un poquet més grans, que potser els costa un poquet més llegint aquests adolescents, aquests joves que només llegeixen quasi el que els diuen, el que els obliguen a llegir a l'escola. Què els recomanaries en aquest? Perquè els hi tregui aquest cuquet de la lectura.
Ets edat més dolenta, fins en els 10 anys, 11, més o manco va bé, però després comença el moment més difícil per ells, que no llegeixen. Però jo, en aquesta edat, sempre, si els costa llegir, sempre recomano que llegeixin novel·la gràfica. Per exemple, acaba de sortir una edició molt guapa de Dersu Zalà, en català, vull dir que hi ha llibre i la pel·lícula és una pel·lícula que a mi me va marcar molt i quan vaig veure ara el còmic me va encantar i jo sempre els recomanaria això, per exemple, novel·la gràfica que n'hi ha molta ara, abans no n'hi havia en català i ara sí, per exemple també han fet adaptació del món de Sofia també en novel·la gràfica i clar, imatge i text els és més fàcil.
Ara anem a més adults ja, supos que la novel·la de ficció és el més venut, o gairebé per tot sol ser el més venut. Quines recomanaries així per enguany?
Aquest dia, a Guard Creixent, el més venut no és una novel·la. Cosa estranya, sí, perquè sempre sol ser, perquè en Joan Melià acaba de treure un llibre que es diu Somriure en la gramàtica. No me pensava mai que un llibre de gramàtica, ni jo ni tots els que l'han, fos tan divertit com aquest, perquè du un munt d'acudits, i en aquest moment és el més venut. És un llibre molt divertit. Per la gent que li costa llegir, també el pot llegir perfectament, i seria la meva recomanació. També la darrera novel·la de Nadal, Laura Agost, que acaba de sortir és el Premi Pro, aquest també s'està venguent molt bé. Bé, no sé si vols que en recomani més.
Sí, 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 si te fa gana recomanar-ne més. Jo t'havia demanat per aquesta novel·la de ficció, però també pot ser novel·la basada en fets reals, el que vulguis.
Per exemple, en Josep Lluís Pol acaba de treure un llibre que se diu 60 de 60, que fa aquest dia, fa res, dos o tres dies que se va fer la presentació, i crec que també és un llibre ideal que se pot regalar aquest dia, que no només han de pensar en la novel·la, hi ha moltes altres coses. Per exemple, Editorial Moi acaba de fer una reedició dels ocells de les Balears, i clar, són llibres que per aquest dia les recomanaria.
I de poesia, enguany n'han sortit de bons, de llibres,
Sí, per exemple, Vistet de Pantera de Natonina Quinyelles, o qualsevol llibre de Natonina Quinyelles, de poesia crec que s'ha de llegir. De fet, enguany a Quart Creixent li han dedicat el calendari que fem, i també recomanaria Flamarades sortiran, que és un recull de poesia feminista.
I ja per acabar, és Nadal, moment de molt de dinars i sopars. Deveu tenir també qualque llibre de receptes o que xerri sobre la cuina tradicional de Mallorca o que mos doni algunes idees per fer durant aquests dies?
Sí, hi ha els típics llibres de cuina mallorquina. N'hi ha un, per exemple, que és Les millors receptes de cuina mallorquina, que és un llibre que sempre se ven. Les receptes de Natonina, que hi ha volum 1 i volum 2, que és un llibre que jo el tenc a casa nostra i que l'empleï molt. I acaba de sortir La cuina del Consolat de Mà, escrit per Miquel, per les receptes de Miquel Calent. O sigui, és que crec que qualsevol d'aquests pot servir per fer bones receptes per aquests dies.
Mos poden servir, idò. Moltíssimes gràcies, Miquel de Serra.
Gràcies a vosaltres. Bon Nadal a tothom.
Bon Nadal, igualment. I, Mònica, jo ara quedaré per aquí a mirar, a veure si hi ha algun llibre que m'interessi, però farem cas en aquestes recomanacions que mos ha fet en Miquela.
Moltíssimes gràcies, Miquel Jung, per aquesta connexió. I encara mos queden 2 minuts abans que sigui la 1.
Ja has sentit el que diuen? Escolta-ho ara a Bon Nadal i Bon Any a IB3 Ràdio.
I donem a escoltar algunes opinions vostres sobre les músiques del Nadal.
Per aquestes festes m'agrada escoltar un grapat de Nadales. I sempre, quan acabem un dinar o un sopar, els més petits de la casa canten la que han après a l'escola. També m'agrada escoltar la Sibil·la, però no sol ser en directe.
I d'oca, d'ençà que tenim nines, la música del meu Nadal són les Nadales de l'escola. Jo record que jo m'ensenyaven fum, 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 els pastorets, però ara ja són Nadales que jo ja no pill molt. De totes formes, si no hi ha infants a davant, jo vos recoman el villancico del rei d'Extremadura, d'Extremoduro, brutal.
La música nadalenca en general me posa molt nerviós. No m'agrada fer molta parafernàlia i això provoca que, ja que estic menjant qualque cosa de nadalenca, ja hi ha certa decoració nadalenca i tothom xerra de Nadal, i no m'agrada saturar tant. Ara, una Nadala sempre pot caure. I després sí que vaig a concerts i tot això que hi pugui veure al poble, però que tampoc és la meva gran prioritat durant el Nadal.
I d'algunes opinions sobre les Nadales, la música de Nadal. Ens aturam un moment, sentim les notícies i tot d'una tornem.